Doncs amb aquestes notes tornem al Sant Cugat a fons. Passen 5 minuts de 11:15. Saludem a José Fernando Mota. Benvingut.
Bon dia.
Avui comencem a una secció que encara no hem fet aquest any, que és aquesta República i franquisme a Sant Cugat. Repassarem personatges, repassarem esdeveniments que s'han produït en aquesta ciutat, quan aquesta ciutat no era una ciutat.
No, era un poble de 6.000 habitants, poble rural, una vila rural de 6.000 habitants.
De fet, avui portem un personatge que m'estava llegint jo la biografia i pensava... Clar, parles en aquesta biografia de, clar, el món eclesiàstic local, les persones... Jo penso, clar, era un poble molt, molt, molt petit, per tant, devien ser dues, tres, quatre persones, aquest, el món eclesiàstic rural en aquella època.
Món eclesiàstic...
El
món catòlic.
El món catòlic, això.
No, a Sant Cugat el món catòlic tenia força, però el món catòlic no era només el capellà, sinó les associacions que hi havia al voltant, i hi havia bastantes associacions catòliques. De fet, a nivell de joves era el que més es movien junt amb el Bloc Obrer i Campero, és a dir, un partit comunista, i l'Església era els que rivalitzaven en mobilitzar el jovent, organitzant pues, activitats, casals i locals.
Se'ns fa difícil imaginar aquest Sant Cugat tan petit avui, però parlem d'un personatge, dèiem, de Ramon Mas Colomer, líder rabassaire.
Líder rabassaire, entre altres moltes coses, com veurem.
Sí, ha fet unes quantes coses al llarg de la vida. Va néixer a Sant Cugat.
Al carrer de la Sort. Va néixer i va morir, de fet, al carrer de la Sort. I encara que el carrer que té dedicat a Sant Cugat, que té un carrer dedicat, és al barri de Boipalleres, i jo crec que és un carrer merescut, perquè, com veurem, és tot un personatge. Ramon Mas, és això, va néixer el 1903, al carrer de la Sort, en una família de rabassaires. Ja hem parlat, com portava això la Carme a l'anterior temporada, molt dels rabassaires, perquè a Sant Cugat més d'un terç de la població eren rabassaires en aquella època, és a dir, vivien de la vinya. Vivien de la vinya i tenien un contracte que es deia rabassa morta, que volia dir que ells no eren propietaris de la vinya, sinó que era un terratinent, i quan arribava la barema havien d'entregar una part de la collita al propietari. Això genera un conflicte social molt gran en el camp català, perquè el rabassaire el que vol és accedir a la propietat de la terra, i Ramon Mas començarà per aquí la seva vida social i política. Ell, com a rabassaire, és conscient d'aquesta injustícia, i el 1919, a l'abril de 1919, assisteix a un míting que fan a Sant Cugat amb Francesc Layret i en Lluís Companys.
Aquestes persones que per les generacions més joves d'ara d'escolar són carrers, sí. no persones.
Sí. Bueno, Francesc Layret a Sant Cugat no té carrer, el va tenir durant la Segona República, el que avui és el carrer Santa Maria, però un company sí, després de que van canviar la d'Alfonso Sala, llavors sí, aquí a Sant Cugat sí. Però bueno, Francesc Layret és un advocat laboralista, republicà, catalanista, que ell es presentava a les eleccions per la circumscripció de Sabadell, i llavors comença a mobilitzar els rabassaires. El tema dels rabassaires, no només Sant Cugat era un poble rabassaire, Rubí, Cerdanyola, Ripollet, fins i tot Sabadell i Terrassa hi havia bastants rabassaires. Era una zona de vinya, encara que ara no ens sembli, que sembli que tots són oficines, el Vallès era una zona de vinyes, i ell, clar, com a part del seu electoral, doncs comença a mobilitzar-lo. Companys és el que el substituirà, perquè Francesc Layret serà assassinat el 1922 per bandes del sindicat lliure, en aquest conflicte de pistolerisme a Barcelona. Ell era defensor de militants sindicalistes, i el substituirà com a diputat Companys. Llavors, ells són els que estan mobilitzant la comarca als rabassaires. I el 1919 fan aquest míting a Sant Cugat, parlant del tema, i a partir d'aquí neixerà a Sant Cugat una unió de pagesos que s'acabarà afiliant a la unió de rabassaires. La unió de rabassaires, creat el 1922, és el gran sindicat dels rabassaires de Catalunya.
Perquè aquest contracte de la rabassa morta que comentes, això en algun moment es va arribar a aconseguir eliminar? O
com... Sí, durant la Guerra Civil.
Com tantes altres coses van eliminar durant la Guerra Civil.
Durant la Guerra Civil els rabassaires seran propietaris de la seva terra. Una part optaran per la col·lectivització, sobretot per aquí a Sant Cugat, per exemple, doncs, durant aquests dos anys i escàs, seran propietaris dels seus terrenys. No pagaran a ningú, més que res, perquè els terratinents s'ho havien fugit o alguns se'ls havien assassinat. No? O sigui que va ser aquest curt període, perquè clar, l'arribada del franquisme tornarà als contractes de rabassa morta, fins i tot es desnonarà a molts d'aquests rabassaires, i després ja la industrialització acabarà amb tot això.
Sí, és la millor manera d'acabar amb aquesta mena de contractes. Parlem però de Ramon Mas, que pel que hem llegit a l'article de la teva web és jugador del Sant Cugat Esport sí. i soci de la Unió.
Sí, sí, a més de començar-se a implicar en temes socials, està molt implicat en la vida associativa del poble, que en aquell moment tampoc era tant. Hi havia l'Unió Sant Cugat, hi havia l'equip de futbol. Sempre hem recordat aquí, com a tots els pobles rurals, hi havia dos al meu poble li diuen casinos o entitats, hi havia la Unió, que era el local de la gent d'Esquerres i dels Obrers i dels Rabassaires, i hi havia el Parque, que estava aquí al costat del monestir, que era el centre d'oci de la dreta, diguem-ne, i dels senyoritos, no? Un centre que no existeix, la Unió, bueno, ara mateix tampoc existeix.
Bueno, però està en procés de tornar a existir.
Està a punt de ser reconstruïda.
I la Unió era on és ara?
Sí, la Unió, a més, la van construir els propis socis, en molts dels casos, treballant els diumenges oferint la seva mà d'obra i a més pagant ells uns bonus amb els que, o sigui, va ser una entitat que van construir els mateixos socis.
De fet, era, per dir-ho d'alguna manera, hi havia com dos cantons de Sant Cugat, no? Un on anaven sí. els de la dreta i l'altre on anaven...
Això els... passa en tots els pobles rurals de Catalunya. Si vas a qualsevol poble, sempre hi ha el casino del no sé què i l'altre, i sempre era perquè hi havia un que era més, diguem-ne, popular i llavors acostumava a ser més d'esquerres, i un, diguem-ne, amb més pretensions, que llavors acostumava a ser de dretes.
Doncs el que dèiem, membre del Sant Cugat Esport, soci de la Unió Sant Cugatenca, i és fundador del Centre Republicà Federal?
Sí. El 1930 es crea el Centre Republicà Federal a Sant Cugat. Ja hi havia hagut alguna agrupació federal. A Sant Cugat el republicanisme des de finals del segle XIX està unit al republicanisme federal, el de Pi Margall. És a dir, per ells, per aquests rabassaires i aquests republicans, tenien dos figures, que eren Pi Margall i Francesc Layret. Pi Margall, ara recordem, va ser breument president de la Primera República, i a Sant Cugat, al voltant del 1873, neix un nucli de la Internacional, de la Primera Internacional, un nucli de rabassaires. I aquest nucli anirà evolucionant el temps i acabarà afiliant-se al Partit Republicà Democràtic Federal a finals del segle XIX. I llavors tot el moviment obrer, el moviment rabassaire i el moviment d'oposició al caciquisme que llavors es vivia a Sant Cugat estarà vehiculat a partir del republicanisme federal. Llavors, durant la dictadura de Primo de Rivera han quedat desmuntats, el 1930 ha caigut Primo de Rivera, comença el que es deia la dicta blanda, i és el moment que aprofiten per reorganitzar-se. I llavors, entre els membres fundadors d'aquest Centre República Federal, trobarem a Ramon Mas.
I quanta... Torno a preguntar-te per la gent, però quanta gent formava part d'un d'aquests col·lectius a Sant Cugat?
Aquest, quan va començar, eren pocs. És a dir, em sembla que eren 10 o 12 socis fundadors, però, clar, durant la República seran els que portaran l'Ajuntament per guanyar les eleccions. Llavors, això atrau més gent.
Sempre passa això, no sé per què.
I llavors acabaran tenint 150, vora 200 socis. Pensem que l'època de la Segona República és una època de gran politització i si sumem tots els militants de tots els partits que hi havia a Sant Cugat, podem dir que quasi un 10% de la gent estava implicada en algun partit polític. Avui en dia, potser si arribem a l'1%...
D'alguna manera, això que em comentes de la Segona República, una època de gran politització, que potser en aquell moment sí que era més habitual afiliar-se a un partit polític, però a l'últim any, per exemple, també hem viscut una època de gran politització on tothom, de fet, estava com molt implicat. Devia ser una cosa similar, no?, d'alguna manera.
Bueno, sí, el tema és que l'afiliació en aquella època, per exemple, al Centre República Federal, no era una afiliació directa. És a dir, tu no t'afiliaves a un partit, sinó tu t'afiliaves a un centre i aquest centre s'afiliava a un partit. Per exemple, el Centre República Federal estarà afiliat al Partit Republicà Democràtic Federal fins al 1932, que es passa a Esquerra Republicana.
Partit Democràtic Republicà Federal era com posar tots els conceptes en el mateix.
Bueno, era una evolució del partit, que ho deixaven clar, eren republicans, democràtics i federals.
Doncs deies que passa a Esquerra Republicana.
Sí, aquest centre, o sigui, el 1931, de cara a les eleccions municipals, a nivell de Catalunya, generalment el federalisme participa dins d'Esquerra Republicana i és quan neix Esquerra Republicana. En canvi, el de Sant Cugat es manté fidel al federalisme. Per què? Perquè ja estava molt arrelat aquí i perquè ells depenien molt de Sabadell i a Sabadell tampoc el círcul federal que es deia de Sabadell no entra tampoc en Esquerra Republicana. Però clar, a mesura que van avançant els aconteixements, els esdeveniments, veuen que Esquerra Republicana s'ha convertit en el partit hegemònic dins de l'esquerra i l'any 32 votaran a ingressar en Esquerra Republicana.
I ara, parlàvem del 32, tornem enrere al setembre del 31 per parlar de la vaga de la Verema.
Bueno, abans tenim un fet important, que és la proclamació de la República.
Evidentment.
En la que, a l'abril del 31...
Una petita cosa que va passar el 14 d'abril, sí.
El 12 d'abril hi ha les eleccions. A Sant Cugat guanyen els monàrquics, però per poc, però guanyen. Malgrat això, el 14 d'abril, quan comencen a proclamar-se la República, a Sant Cugat ben també la proclamen, i un dels que està en la balconada proclamant la República és Ramon Mas. Ramon Mas es destacava també perquè era un gran orador. Llavors, a partir el trobarem sempre en mítings de, tant d'Esquerra Republicana com de la Unió de Rabassaires. Llavors serà un dels que farà el mítin des d'allà proclamant la República. I fins i tot als pobles rurals assistia, bueno, ja a Sant Cugat i a Barcelona, assistia una milícia que es deia el Somatén, que era una milícia de propietaris, que durant la dictadura de Primo Rivera s'havia potenciat. Aquesta gent tenia llicència d'armes i en determinats casos el podien cridar perquè sortís al carrer per qüestions d'ordre públic o també per perseguir lladres. Llavors, aquesta milícia estava en mans de gent d'extrema dreta, fins i tot a Sant Cugat, de gent que havia estat a la Unió Patriòtica, que era el partit únic durant la dictadura de Primo Rivera. I llavors, el que fan aquests primers dies és desmuntar-la, i el que es posa al front és Ramon Mas i és una guàrdia cívica. Però aquestes guàrdies cíviques van ser després prohibides i van tornar les armes al Somatén, i de fet el Somatén aquest no serà desmuntat fins al 34. Llavors, en aquest moment, proclamació de la República, els rabassaires diuen, bueno, ha arribat el nostre moment. Aquestes són la nostra gent.
Que hay de lo mío, no?
Clar, aquestes són la nostra gent, les hem votat perquè a Sant Cugat, per exemple, a les legislatives Esquerra Republicana treu un 80% dels vots. Ajunta totes les esperances de tant dels rabassaires com dels treballadors de que hi hagi canvis, i el primer enfrontament arriba amb la barema d'aquell mateix any, la barema del setembre del 31. Molts rabassaires el que havien començat a fer era que pagaven la part en diners al jutjat perquè havien posat recurs contra aquests contractes de rabassa morta. Llavors, en lloc de pagar al propietari, van dir, no, mira, va començar un moviment de paguem una mica com va passar fa uns anys amb el tema de la factura de l'aigua, que la gent no la pagava a la companyia perquè pensava que era un abús, lo ingressava en un compte, dient, mira, si nosaltres volem pagar, però volem pagar lo just, no? Llavors els rabassaires van començar el mateix, llavors deixaven els diners del que pensaven que era la part del propietari al jutjat, i llavors quan es presenten els pesadors, que eren els que pesaven la collita per veure quina part li tocava al propietari al setembre del 31, diuen, no, és que nosaltres hem ingressat això allà, i això a nosaltres no ens serveix. Apareix la Guàrdia Civil, detenen a diversos rabassaires a la comarca, Sant Cugat 3, un, el pare de Ramon Mas. Això el motiva encara més per agafar una moto amb un company i recórrer tota la comarca convocant a vaga. La vaga s'estén a tot el Vallès, hi ha protestes, hi ha manifestacions a Sant Cugat i altres pobles, i finalment la Generalitat s'arribarà a el que es diu el pacte de la Generalitat, que era que paguessin que aquell any paguessin, en espera dels canvis legals, paguessin una part menys, és a dir, si pagaven un terç, doncs pagaven un quart. I això és com es pacifica de moment en aquesta vaga. Ramon Mas té un protagonisme important i a partir d'aquí doncs començarà va ser un personatge important dins de la Unió de Rabassaires.
I pel que fa a Sant Cugat, entenc que el conflicte amb el tema de la rabassa no s'acaba aquí.
Vull dir que el conflicte del tema de la rabassa no s'acabarà fins que tot sigui sòl industrial i s'acabi amb la vinya.
Fins que hem de plantar vinyes per plantar oficines, no?
Sí, de fet és un problema clau perquè tornarà en els fets d'octubre del 34 tindrà un paper, durant la guerra tindrà un paper i durant el franquisme amb el retorn tindrà un paper. És un tema que no acabarà i que ve, ja dic, perquè no només és el Vallès, la zona del Penedès, totes aquestes zones estan molt mobilitzades sobretot durant el període republicà, esperant que això canviés, no?
També va ser jutge municipal.
Sí, els jutges municipals en aquella època els escollien per votació. I el primer jutge que es va escollir a Sant Cugat, Marcelí Segués, en principi el van votar els republicans federals, però després va començar a fer, diguem-ne, a decantar-se cap a la dreta de Sant Cugat, i llavors el 34, que s'havien de renovar, doncs van canviar i van votar Ramon Mas. El jutge municipal tampoc tenia gaires atribucions en aquella època, però bueno, era, com veurem, lo aprofitarà amb el tema de la rabassa més endavant, no? Perquè ja dic, en Ramon Mas és un home popular al poble, és, encara que no sigui ni el president ni el secretari de la Unió de Rabassaires local, és, diguem-ne, l'ànima de la Unió de Rabassaires, perquè ell és membre del comitè central de la Unió de Rabassaires, i a més, aquests problemes de rabassa morta, la Generalitat va voler vincular-los a través de comissions arbitrals, que estiguessin els propietaris i els rabassaires per poder discutir a veure com se'n sortien. I Ramon Mas representarà els arrendataris a la Cambra Oficial Agrària del Vallès i després a les comissions arbitrals de districte, districte de Terrassa, i més endavant en la Comissió Arbitral Superior de Catalunya serà un dels representants de la Unió de Rabassaires.
Mm-hmm. Després arriba, després dels fets del 34, entenc que arriba l'època, una època complicada, com és la Guerra Civil aquí a la ciutat, com la viu ell?
Bueno, els fets del 34, abans de la Guerra Civil, els fets del 34 suposa que ell vagi a la presó, perquè els fets del 34 aquí a Sant Cugat van ser especialment sagnants, va haver-hi morts, més que res perquè va venir una columna de Barcelona. Llavors van aprofitar per passar, igual que Companys va acabar a la presó, doncs Roc Cudó, que era alcalde republicà, també va acabar a la presó, van aprofitar per treure de l'Ajuntament al Centre República Federal els republicans que van guanyar les eleccions i posar unes juntes gestores que nomenava el governador de Catalunya. Llavors, entre els detinguts està Ramon Mas. Ramon Mas, de fet, no havia participat en els fets perquè estava malalt al llit. Malgrat això, va anar a la presó. En un principi el van alliberar, però més endavant va tornar a la presó, perquè en realitat el que es va fer, a Sant Cugat va haver-hi 20 i escaig detinguts, 25 detinguts, arran dels fets d'octubre, i era bàsicament l'alcalde, el jutge, el líder de la Unió de Rabassaires, el líder del Bloc Obrer Camperol, el líder del Centre de la República Federal, li van desmuntar tota l'esquerra. Ell tornarà a ser jutge amb la victòria del Front d'Esquerres, del Front Popular, es reposa aquest ajuntament que havia estat escollit el 34 i es reposa ell en el jutge municipal. I un dels temes que havia passat durant aquesta temporada de juntes gestores és que s'havia desnonat a molts rabassaires, els havia fet fora de les seves terres, van aprofitar aquest clima de repressió. Llavors, una de les seves feines com a jutge era que reposin aquestes terres als rabassaires. Mm-hmm. I quan arriba el 36, ell és membre a Sant Cugat, el poder en realitat l'exerceix el Comitè de Milícies Antifeixistes, és a dir, una coordinadora dels grups antifeixistes de Sant Cugat, sobretot el principal protagonisme el té la CNT, però també està la CNT, la FAI, el POUM, Esquerra Republicana, un naixent PSUC que és el partit al que s'afiliarà. Ramon Mas està en un procés de radicalització, ell va ser un dels desnonats durant els fets d'octubre del 34, el tema agrari l'ha portat la Unió Socialista de Catalunya dins del govern de la Generalitat portava el tema agrari i ell està molt, molt content amb com s'ha gestionat això i al juny del 36, ja abans de la guerra, participa en un dels primers actes dels partits marxistes que acabarà desembocant en el PSUC i ell serà un militant del Partit Socialista Unificat de Catalunya.
Mm-hmm. Ell també combat a la Guerra Civil. En aquest cas no sé en quines batalles, però ha de fugir després.
Sí, ell durant la guerra ja dic, té un paper en el repartiment de la terra a Sant Cugat, en tot aquest canvi agrari que havíem parlat i treballa en el Servei de Cooperació Agrícola, és mobilitzat al setembre del 38, combat amb la 27 Divisió, que era l'antiga columna del barri, i amb la derrota passa a França i segueix el mateix camí que la majoria dels exiliats.
Vist el que havia fet abans de la guerra, no era bona idea quedar-se a Sant
Cugat. No, i vist el que havien fet, sobretot des del començament al bàndol franquista, quan entrava en un poble, doncs no era una gran idea i per això s'afegeix a la gran munió de persones que passa a la frontera. No? Ell a França pues, passa per Argelès, que és el camp dels presoners, surt a Narbona, és mobilitzat per el govern francès a les companyies de treball d'estrangers, és enviat a la línia Maginot per les fortificacions. Com saben, la línia Maginot no aguanta res, els alemanys invadeixen França i els alemanys, a mesura que van avançant, s'anaven trobant espanyols que estaven en les companyies aquestes i els anaven detenint. Ell és detingut, però aconsegueix fugir. Recordem que molts dels que no van aconseguir fugir van acabar als camps de concentració nazis, entre ells tres sancuatens. Ell fuig i s'uneix a la resistència. Participa en la resistència armada contra el nazisme, a la zona de la UD, una zona en la que majoritàriament la resistència està formada per espanyols exiliats, no per francesos, com va passar a moltes zones de França. I fins a l'alliberament, ell participa en l'alliberament de Carcassona, que serà la ciutat on visqui. Allà treballa, una vegada alliberat dels alemanys, treballa com a tècnic a l'escola d'agricultura que hi ha en aquella població i continua afiliat al PSUC, continua escrivint als diaris del PSUC i de fet d'escriure se li donava bé, perquè el 1948 quan guanyà un premi amb un treball sobre Sant Cugat, el 59 un altre premi al Flors Jurals de la Llengua Catalana celebrats a París amb un treball sobre la rabassa morta, que ell coneixia molt bé, i el 67 escriu La pagesia catalana i els seus problemes, i el 70 guanya el Premi Festa de Maig de les Lletres Catalanes, que era l'editorial Nova Terra, que al 72 li publicarà la seva millor obra, que és Camins Pallesos de Catalunya, que és també una obra sobre la lluita del camperolat, no?
Ell, després de tots aquests anys a França, acaba tornant a Sant Cugat.
Ell torna a Sant Cugat l'any 1969, havent passat prèviament per Andalusia. Segurament encara li feia por venir directament a Sant Cugat, perquè, ja dic, molta gent se la tenia guardada, perquè havia tingut un protagonisme en el tema del repartiment, i no arriba fins al 4 1969, que ja la cosa està una mica més pacificada de cara als que arriben, no? No participa en política fins que cau el franquisme. Quan cau el franquisme, ell serà un dels oradors en mítings de la Unió de Pallesos, de reconstruir. La Unió de Pallesos sempre ha considerat a la Unió de Rabassaires com el seu precedent, llavors el farà com a d'enllaç i el portaran a molts mítings allà, perquè ja és una persona gran. També participarà, per exemple, en homenatges a Francesc Layret, ell mai ha oblidat el mestratge de Francesc Layret, i escriu a l'Avui una sèrie sobre la història del cooperativisme a Sant Cugat, perquè ell havia estat periodista també, havia dirigit l'Avenir, que era el diari d'esquerres de Sant Cugat durant el mensual, més que diari, i havia estat corresponsal del Diluvio, que era un diari, el diari més llegit a Barcelona durant la Segona República. O sigui, li agradava escriure i feia temps que ho feia.
Doncs ens quedem amb totes aquestes dades d'un Sant Cugatenc realment actiu, en aquest cas políticament, que ha viscut una vida de pel·lícula, pràcticament, entre aquest compromís durant els anys previs de la República, la Guerra Civil, l'exili i al final tornant, va morir el 1995, deies abans que també al carrer de la Sort, per tant...
Sí, vivia... Jo el vaig arribar a conèixer quan vaig començar els meus estudis sobre Sant Cugat, el vaig entrevistar i ja estava una mica gaja, diguem-ne, però vivia allà al carrer de la Sort.
La vida dona moltes voltes, però al final a vegades tornem...
Torna al carrer de la Sort en lloc del Born.
Exacte. Doncs, José Fernando Monta, moltíssimes gràcies. Ens veiem d'aquí un mes amb més històries sobre República, franquisme, Sant Cugat. Ens quedem amb aquesta de Ramon Mas. Nosaltres ens acomiadarem en aquest programa que hem fet avui en versió curta. Qui us parla, Albert Prat, i el control tècnic, el Josep Maria Casas. Ens acomiadem, com sempre, amb música local. Avui, Cian, Ballet Mental.
multa sancionat, de moment amb 120.000 euros, a Josep Pàmies, el pagès de Balaguer que defensa les propietats de les plantes en contra de malalties com el càncer, i la seva associació Dolça Revolució en dos expedients diferents. El primer es va obrir a principis de 2018, quan Salut va detectar que la pàgina web de l'entitat oferia productes fets amb plantes que prometien curar el càncer i la leucèmia. La multa inicial va ser de 30.000 euros, però l'associació de Pàmies va reconèixer la seva responsabilitat